Bon dia, són les dues. Crit multitudinari pel català a l'escola. Unes 35.000 persones han manifestat pel centre de Barcelona contra la sentència que obliga a fer el 25% de les classes en castellà. La convocatòria l'han fet un grapat d'entitats encapçalades per Som Escola que han demanat al govern i al Parlament més mesures per blindar el model d'immersió lingüística.
RAC 1 migdia. Amb Aurora Rodríguez i Albert Ferran.
De fet, a la convocatòria no hi han faltat representants de tots els partits independentistes, també dels comuns, en el que també vol ser una resposta a la gran ofensiva que des de fa dies han iniciat els partits de la dreta espanyola contra el català a l'escola. De seguida, tots els detalls d'aquesta manifestació. Abans, Albert Ferran, bon dia.
Bon dia.
El PSC culpa els governs de la Generalitat de no fer prou per protegir el català.
Els socialistes no han anat a la manifestació perquè el partit fa aquest cap de setmana al Congrés per fer el traspàs de poder entre Miquel Iceta i Salvador Illa. Iceta ha demanat despolititzar el debat sobre la llengua i l'escola i ha carregat també contra la dreta espanyola per intentar treure'n rèdit electoral.
Pel que fa a la pandèmia, els contagis continuen creixent amb l'entrada amb força ja de la variant Omicron.
En les últimes 24 hores, Salut ha confirmat més de 7.500 contagis. No n'hi havia tants en un sol dia des de fa 5 mesos, en plena cinquena onada. A més, el risc de rebrot ja supera els 1.000 punts i la incidència és de més de 600 casos per cada 100.000 habitants. Els experts avisen que caldran més restriccions més enllà de la quarantena pels contactes estrets que ja ha anunciat el govern.
I el preu de la llum tornarà a batre un nou rècord històric demà, que és diumenge.
Arribarà als 319 euros al megawatt hora, el preu més alt de la història. L'hora més cara pel consum elèctric demà serà entre les 8 i les 9 del vespre, quan s'arribarà fins als 350 euros.
I el Barça continua amb el ple de victòries a la Lliga Femenina.
Les blaugranes han derrotat aquest migdia 4-0 el Rayo Vallecano amb gols de Jana, Melanie, Jenny Hermoso i Aitana en un partit que no han pogut sentenciar fins als darrers 10 minuts. 14 partits de Lliga, 14 victòries per les de Jonathan Giraldes.
Jordi Alba és la principal novetat de la convocatòria del Barça per jugar aquesta tarda al Camp Nou contra l'Elx.
També han entrat a la llista els joves del filial Álvaro Sanz i Guillem Jaime del filial, com dèiem, a més d'ajut Glad, Balde i Abde. En canvi, Gerard Piqué es baixa per sanció i Dest per una sobrecàrrega. 6:45 arrencarà el Barça-Elx amb la necessitat pels blaugrana de sumar els 3 punts per retallar diferències respecte a la zona Champions.
I l'Espanyol continua sense guanyar fora de casa.
Derrota per 3-1 contra el Celta en un dels pitjors partits de la temporada. Els de Vicente Moreno només han sumat 3 punts dels 27 possibles com a visitants a la Lliga. Ara a les dues ha arrencat el partit entre el Rayo i l'Alavés. A segona divisió, el Girona ocupa provisionalment el celler al 6è lloc després de guanyar el Burgos per 3-1.
I últim titular pel temps.
Torrons Vicenç t'ofereix aquesta secció.
Titular amb poca novetat, perquè tant aquesta tarda com demà continuarem sense canvis. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, sí, es mantindrà la dinàmica dels últims dies amb aquest anticicló i, per tant, amb dues cares clarament diferenciades. El sol, que continuarà dominant el conjunt del país, amb molt bona visibilitat al Pirineu, especialment a l'alta muntanya, i que contrasta amb el regne de la boira, un dia més persistent cap a ponent, Pla de Lleida, interior de les Terres de l'Ebre, i també el Priorat. Aquí, ambient de congelador, 1, 2, 3, 4 o 5 graus a tot estirar, i, en canvi, a la costa prelitoral, comarques gironines, Catalunya central, fins i tot, a la ratlla dels 10 a 15 graus. Demà, com dèiem, es manté la mateixa dinàmica de temps i, en tot cas, de cara a la setmana que ve sembla que començarà a moure's la situació, alguns canvis a mitjans de setmana.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró d'Agramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners d'Agramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Són les 2:04.
RAC 1 migdia.
Crida massiva a favor de l'escola en català. El centre de Barcelona s'ha omplert de milers de persones, unes 35.000, per denunciar la intrusió de la justícia en el model d'immersió lingüística. Després de la sentència que obliga a fer el 25% de les classes en castellà i la polèmica arran, per exemple, de l'últim cas en una escola de Canet de Mar, la plataforma Som Escola, juntament amb desenes d'entitats, sindicats, partits independentistes i els comuns, han convocat la marxa pel centre de la ciutat fins al passeig de Lluís Companys, just davant del Tribunal Superior de Justícia. Anem cap allà, on fa una estona que s'ha acabat la mobilització. Dani Cortés, bon dia.
Bon dia. El lema Ara i Sempre Escola en Català ha estat l'esperit del manifest que han llegit membres de la comunitat educativa al final de la manifestació en un escenari a tocar del Tribunal Superior de Justícia. Han denunciat que els jutges entrin a les aules i han demanat més acció als polítics.
Que un jutge determini de manera arbitrària el percentatge d'hores que calen per aprendre una llengua és un escarni als professionals de l'educació.
Blindar aquest consens de país aprofitant el marc polític generat per una majoria àmplia del Parlament.
A la manifestació hi ha participat el govern, partits independentistes i els comuns, però no el PSC, que s'ha excusat dient que estan fent el seu congrés extraordinari. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la del Parlament, Laura Borràs, han criticat les sentències contra el català a les aules.
L'escola catalana no es toca. Avui sortim al carrer, cada dia a les institucions, sempre des de les aules, defensant la cohesió social del país.
Els que volen tombar el model d'immersió lingüística a Catalunya no són els que volen més castellà a les escoles. En realitat volen menys català a tot arreu.
De la seva banda, Comissions Obreres i UGT han assegurat que el català no és un element de fractura a Catalunya i sí que ho són la pobresa i la desigualtat.
La marxa ha estat una marea verda a favor del català a l'escola que ha plegat desenes de milers de persones, com dèiem, una dimensió de protesta que hem vist poc durant la pandèmia i que s'ha fet amb una mesura de prevenció bàsica, la mascareta. Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. Milers de persones han baixat pel passeig de Sant Joan fins a l'Arc de Triomf, amb mascareta sí, però sense distància de seguretat. Han acabat davant del Tribunal Superior de Justícia per defensar la immersió lingüística a l'escola. Tot plegat amb el color verd tenyint bona part de la protesta, amb mans gegants de paper i samarretes que molts dels manifestants portaven posades. A més, crits per a tots els colors. Ara i sempre l'escola en català, però també alguns demanant la independència. Els més aplaudits d'aquest migdia, però, han estat els familiars i alumnes de l'escola de Canet, que aquests dies ha estat al centre de la polèmica i que avui eren a Barcelona. La capçalera la lideraven les entitats de Som Escola, entre elles el president d'Òmnium, Jordi Cuixart. La protesta ha acabat amb algunes actuacions musicals.
I des del govern reconeixen que en els últims 15 anys no s'ha fet prou per promocionar el català a les aules. Per això, ara, des del Departament d'Educació, posen sobre la taula mesures per frenar la davallada de la llengua. Es donaran, per exemple, eines al professorat per gestionar situacions lingüístiques a les classes. Ho ha explicat al Via Lliure de RAC1 el conseller d'Educació, Josep González Cambray.
Jo estic convençut que no hem fet el suficient els darrers 15 anys. Reconeixo com a conseller una situació que és millorable, que no és la que ens agradaria, i el que fem és passar a l'acció. Abans d'acabar l'any 2022, tots els professionals, més dels 120.000 mestres i professorat, s'haurà format, si no en llengua catalana, perquè ja en saben de català, sinó amb sensibilització i amb eines per tal de que puguin gestionar les situacions lingüístiques dins de l'aula.
I ha qualificat de miserables les declaracions del líder del PP, Pablo Casado, dient, per exemple, que a Catalunya no es deixen al lavabo els nens que ho demanen en castellà. Assegura que aquí no hi ha cap problema amb la llengua i que són només Ciutadans i PP els que busquen aquest problema. Qui no ha anat a aquesta manifestació a favor de l'escola en català és el PSC. El partit celebra aquest cap de setmana el congrés que ha de ratificar Salvador Illa com a líder dels socialistes catalans. Aquest matí ha estat el torn de Miquel Iceta, que ha culpat els darrers governs de la Generalitat de no protegir prou el català. Des del Centre de Convencions Internacional de Barcelona, Adrià Santa Susagna, bon dia.
Bon dia. Miquel Iceta ha demanat acabar amb la politització de la llengua, que segons el ministre fan des de les dues bandes. El socialista ha carregat també contra els últims governs de la Generalitat, a qui acusa de no haver protegit prou la immersió i el català.
Si és que s'ha produït, que és possible, un retrocés de la llengua catalana, no hi haurà tingut res a veure els governs que ha tingut Catalunya els darrers anys. Com és possible? Com és possible? Si us plau, que ens ho deixin fer els que vam impulsar la immersió. Que ens ho deixin fer a nosaltres, que en sabem.
Iceta també ha criticat les declaracions de Pablo Casado, que el líder del PP deia que els nens catalans que parlaven en castellà no els deixaven anar al lavabo a l'escola. Iceta l'ha respost així.
Que sàpigui tot Espanya que els nens catalans fan pipí.
Aquesta tarda el Congrés del PSC ratificarà Salvador Illa com a primer secretari i donaran a conèixer els noms de la nova executiva del partit.
RAC 1 migdia.
I pel que fa a la pandèmia, el creixement de casos de Covid i l'arribada ara sí amb força de la variant Omicron fan que les noves restriccions estiguin a tocar. La previsió del Departament de Salut és que la nova variant serà la dominant ja per Nadal, d'aquí una setmana o poc més. De fet, ara ja representa un de cada 5 contagis a Catalunya i el 25% en el que és l'àrea metropolitana de Barcelona. Això implicarà un gran creixement dels contagis que, de fet, ja s'està notant. Avui Salut ha confirmat 7.519 casos nous en les últimes 24 hores. Són nivells de fa uns 5 mesos, al juliol, quan estàvem en plena cinquena onada. I els indicadors epidemiològics ja avisen que la corba de contagis està en creixement. El risc de rebrot supera avui els 1.000 punts, està a 1.010. L'R, la velocitat de propagació, s'enfila fins a l'1,65 i la incidència acumulada ja és de 629 casos per cada 100.000 habitants. Amb aquesta previsió, Salut ja ha anunciat una primera mesura, el confinament de les persones que han estat contactes estrets encara que estiguin vacunades. Però se n'esperen més. El comitè d'experts que assessora el govern es va reunir ahir a la tarda per donar noves recomanacions de restriccions i el govern decidirà la setmana que ve què fa. El cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, el doctor Antoni Trilla, insisteix que més enllà de les mesures que s'aprovin és ja ben evident que les celebracions de Nadal s'hauran de fer en petit comitè intentant evitar barrejar moltes bombolles de convivència.
Hem d'intentar fer-ho de la forma més segura possible i un dels factors de seguretat és quanta gent i especialment quantes bombolles de convivència diferents es poden arribar a plegar. Si ens donaran una recomanació en aquest sentit, crec que pot ser benvinguda, però crec que també nosaltres ja sabem que això no pot ser, diguéssim, una multitud allà dinant 6 hores, bàsicament, no?
Trilla, que en parlava el Via Lliure de RAC1 i que dona per fet el gran creixement de casos per als propers dies i que pot posar de nou amb molta atenció al sistema sanitari. Ara mateix hi ha 1.138 persones hospitalitzades, de les quals 296 estan ingressades a l'UCI. De fet, tant els hospitals com centres d'atenció primària avisen que l'amenaça de desbordament és ben real. N'han parlat el 324 el cap del Servei de Medicina Intensiva de l'Hospital Vall d'Hebron, Ricard Ferrer, i el president de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Antoni Sisó.
Realment, si s'incrementen, si continuem incrementant els malalts Covid a les UCIs, doncs s'haurà de fer espai utilitzant dispositius que ara ocupen pacients no Covid.
No para d'incrementar-se i això ho estem vivint en els centres d'atenció primària amb molta angoixa perquè hem de fer front a tot, a les vacunacions, a les terceres dosis i també a la detecció i diagnòstic dels nous casos de Covid que s'estan produint i que cada vegada, insisteixo, són més.
Un altre àmbit on es veu clarament el creixement de la pandèmia és a les escoles. La vacunació als infants d'entre 5 i 11 anys fa tot just 3 dies que ha començat i això fa que faci setmanes que siguin el grup amb més contagis. Ara mateix hi ha 186 grups confinats, una trentena més que ahir, i hi ha 200 centres tancats i 136 tenen algun grup afectat. En aquest sentit, el conseller d'Educació ha explicat al Via Lliure que abans de les vacances de Nadal no hi haurà cap canvi de protocol a les escoles i que el curs tornarà a començar tal com està previst el 10 de gener.
El que sí els avanço és que no canviarem cap protocol abans de festes. Els protocols actuals seguiran fins que acabi aquest trimestre i després el dia 10 de gener obrim les escoles. Aquí no hi ha debat. Obrim les escoles el dia 10 de gener perquè les escoles són entorns segurs.
I això, en plena escalada de contagis, veurem si es manté, perquè Pedro Sánchez acaba de convocar tots els presidents autonòmics a una reunió la setmana vinent per intentar consensuar mesures. Moncloa acaba de fer oficial fa tot just mitja hora. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. Reunió urgent, que encara no té data, però que serà abans de Nadal. Sánchez analitzarà la situació en una conferència de presidents que no estava programada i, de fet, el discurs de Moncloa fins ahir era que les comunitats tenien prou eines per fer front a l'escalada de contagis. Ahir l'Estat va superar de mitjana els 500 casos per cada 100.000 habitants d'incidència acumulada. Per tant, la situació ara torna a ser d'alt risc. En 24 hores i amb aquesta dada sobre la taula es canvia el discurs i ara Pedro Sánchez crida files a tots els responsables autonòmics per analitzar la situació. A priori la reunió serà entre dimarts i dijous i serà, això sí, telemàtica.
Mentre aquí estem a l'aguait de les possibles noves restriccions, a França ja han tirat pel dret i han prohibit totes les festes de Nadal i Cap d'Any. No es podran fer celebracions al carrer per l'increment descontrolat dels casos i el govern demana als ciutadans que limitin al màxim les reunions i trobades familiars. Corresponsal de RAC1 a París, Laia Forés, bon dia.
Bon dia. La nova variant del coronavirus deixa França definitivament sense cap dany. Les discoteques porten una setmana tancades i les noves restriccions anunciades aquest divendres al vespre pel primer ministre Jean Castex inclouen la prohibició de celebracions al carrer o els focs d'artifici la nit del 31 de desembre.
La consumació d'alcohol...
Prohibirem el consum d'alcohol a la via pública i convidarem els ajuntaments a renunciar a l'organització d'actes multitudinaris al carrer, sobretot els focs artificials o els concerts.
Amb una taxa d'incidència acumulada que supera ja els 500 casos per cada 100.000 habitants, França afegeix pressió als no vacunats. A partir del gener, per mantenir el passaport sanitari, només servirà estar vacunat i no els tests d'antígens o les PCR com fins ara. França també ha tancat avui la seva frontera amb el Regne Unit als turistes.
França, però, no és l'únic país que imposa restriccions de cara a Nadal. De fet, ja hi ha diversos estats europeus que ho han fet. Irlanda, Itàlia, Dinamarca i Andorra també han posat noves restriccions. Joan Torres.
Per exemple, a Irlanda, la restauració, els cines i els teatres hauran de tancar les 8 del vespre com a mínim fins a finals d'aquest mes. A Dinamarca, teatres, cinemes i museus directament ja han de tancar. Per altra banda, Itàlia ja obliga a presentar una PCR negativa a tots els viatgers que vulguin entrar-hi, estiguin o no vacunats, com ja passa també a Portugal i Irlanda. A més, Andorra ha decidit limitar les taules dels àpats de Nadal a 10 persones i a fer que tots els majors de 6 anys s'hagin de fer un test d'antígens.
L'altra cara de la moneda és el Regne Unit, que de moment insisteix que no cal canviar els plans dels ciutadans per Nadal. Això, tot i que ahir van tornar a batre el rècord de contagis en un sol dia amb més de 90.000.
RAC 1 migdia.
I us ho dèiem en titulars, és igual que sigui cap de setmana, diumenge o Nadal, la llum tornarà a batre demà un nou rècord. El preu de la llum concretament arribarà als 319 euros al megawatt hora. Això és un augment del 4% respecte al preu d'avui i encara que sigui cap de setmana. D'aquesta manera serà el preu més alt registrat fins ara per sobre dels 309 euros als que es va arribar dijous o els 306 d'avui. Segons l'operador del mercat de l'electricitat, demà la llum es pagarà més cara entre les 8 del vespre i les 9 de la nit, quan serà de 350 euros al megawatt hora. Per contra, la franja menys cara serà entre les 4 i les 5 de la matinada. Amb aquesta nova pujada, l'electricitat marca el quart rècord històric aquesta setmana. I aquest encariment dels preus dels subministraments ha afectat fortament el sector del transport, que ahir, a última hora, desconvocava la vaga prevista per dilluns i dimarts i dimecres de la setmana que ve. Un acord que el govern espanyol considera històric, celebra que no vagin, que els transportistes no vagin a la vaga en ple Nadal. El pacte entre l'executiu i el Comitè Nacional del Transport per Carretera de Mercaderies es va cuinar ahir, com dèiem, a última hora. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ho defineix com a acord històric perquè millora les condicions dels conductors, en parlava al Canal 24 Hores.
Un acuerdo que suponía, es verdad, no era sencillo y ha habido que hablar y negociar con otros ministerios, pero creo que fundamentalmente lo importante es celebrar que hemos llegado a ese acuerdo, que se mejoran las condiciones de trabajo y de esa actividad tan estratégica que es el sector del transporte y que vamos a seguir trabajando, ¿eh? Esto no es un punto final.
Segons la ministra, hi havia preocupació per la vaga en el sector econòmic i en les empreses i també entre els ciutadans. Tenien por que els regals no arribessin a temps.
RAC 1 migdia.
I en marxa aquesta hora, ja fa una estona, la consulta de Vidreres a la Selva, que ha de decidir sobre la continuïtat dels correbous a la població. Dels gairebé 100.000 veïns que estan cridats a anar a votar, ja ho han fet centenars de persones que han de respondre amb un sí o no a la pregunta «Vols correbous a Vidreres?». Bàrbara Julve, bon dia.
Hola, bon dia. Tot i les postures tan oposades, la jornada està transcorrent sense incidents. Les quatre meses no paren d'acollir votants. Aquests són els arguments a favor i en contra. Joan Soler, portaveu de l'entitat organitzadora del Correbou, i Meritxell Àries, de l'agrupació de Vidreres de Defensa Ambiental i Animal, són declaracions a RAC1.
És una festa que hem millorat any rere any i ara ja portàvem 33 anys fent-la. Una festa que va construir la gent del poble per al poble. I vull recalcar que aquí no hi ha maltractament de cap tipus. N'hi ha, ni ha hagut, ni serà mai.
Nosaltres busquem el no, ja no perquè si hi ha maltractament o no hi ha maltractament. Nosaltres no diem que hi siguin uns maltractadors. Hi ha benestar animal en aquestes vaquetes? No. És normal treure unes vaques del seu hàbitat, fer-les recórrer 500 quilòmetres, les últimes van venir de Castelló.
La consulta que es fa al centre cívic s'allargarà fins a les 7 del vespre. Vidreres és l'últim municipi de la demarcació de Girona amb espectacles taurins.
I aquest cap de setmana se celebra el Prat de Llobregat i a Vilafranca del Penedès de la Fira del Gall. A les mesures sanitàries que cal que compleixin els assistents s'hi han sumat aquesta setmana la necessitat de fer un test PCR a tots els pollastres que s'hi mostren. S'ha fet per assegurar que no tenen la grip aviària després que fa un mes se'n comencessin a detectar diversos brots a Europa que han acabat arribant fins a França. Sergi Alemany.
Una mesura, la de testejar els pollastres, que ha agafat per sorpresa els organitzadors de totes dues fires. Ara bé, tot i que ho consideren un pèl exagerat, potser perquè a l'estat espanyol no s'ha detectat ni un sol cas de grip aviar, agraeixen que gràcies a això s'hagi pogut tirar endavant i no s'hagi hagut de suspendre l'edició d'aquest any. Enric Ferrer i Montse Torres són el president de la IGP Gall del Penedès i la presidenta de la IGP del Pollastre Pota Blava al Prat.
Ens ha sorprès una mica tots. Aquí a tota la península hi ha zero casos. El problema és doncs, que s'ha fet una normativa europea.
A principis de mes ens va arribar a nosaltres l'alerta de grip aviar que ens ha passat més d'una vegada. Quan hi ha un cas a Europa, nosaltres, tot i que en Espanya no hi hagi, fiquem els pollastres als corrals. Tots els pollastres que va dintre.
Totes dues fires, per tant, estan en marxa aquest cap de setmana, això sí, sense poder exhibir ni pollastres, ni galls, ni gallines a l'exterior, per evitar qualsevol contacte amb altres possibles aus que hi puguin arribar volant i que no han estat testades amb una PCR animal.
RAC 1 migdia amb Aurora Rodríguez i Albert Ferran.
Un quart i cinc, el Barça, Albert, juga aquesta tarda l'últim partit de l'any al Camp Nou amb la necessitat de sumar els 3 punts.
Sí, a 2:45, Barça-Elx, els blaugranes són 8ens a la classificació, només han sumat un dels últims 6 punts a la Lliga i busquen reaccionar d'una vegada per totes contra un equip de la part baixa. De seguida fem la prèvia amb la Marta Ramon i la Laia Coll, però abans anem cap a l'estadi Johan Cruyff a Sant Joan d'Espí perquè qui ja ha jugat és el Barça femení, que és el líder intractable de la primera divisió i que aquest migdia ho ha tornat a demostrar, Àlex Valero.
Victòria del Barça per 4-0 davant un Rayo Vallecano que és penúltim però que ha competit en tot moment i ha tingut les seves oportunitats al contraatac. Les blaugranes han obert la llauna amb una gran rematada de cap de Jana Fernández que ha anotat el gol número 100 del Barça en partits oficials aquesta temporada. El segon l'ha fet Melanie que ha entrat a la segona part. El tercer ha estat de Jenny Hermoso des dels 11 metres i el quart d'Aitana a l'últim minut. El Barça ha patit més del que és normal en un partit en què només guanyaven per un gol de diferència al minut 80. Abans de l'inici, Jenny Hermoso, golejadora avui, ha rebut un reconeixement pel seu partit 200 amb el Barça davant d'un Johan Cruyff amb 2.200 espectadors. El conjunt de Jonathan Giraldez tancarà aquest històric 2021 el pròxim dimecres a casa davant el Madrid Club de Futbol.
Doncs sí, una victòria treballada, perquè com deia l'Àlex, el 80 el resultat era només d'1-0, però en definitiva victòria i al final golejada 4-0, 14 partits de Lliga, 14 triomfs, líders amb 42 punts, 11 més que la Reial Societat, que aquest migdia també ha guanyat 2-3 al camp de l'Eibar. Mentrestant, a la primera divisió masculina, Jaume Molló a les dues ha arrencat el partit de Vallecas.
I el Rayo ja guanya, per no faltar les tradicions, amb una ratxa immaculada com a local en aquesta Lliga, acaba de marcar Álvaro García el primer, Rayo Vallecano 1, a la B0, minut 21 de la primera part, per tant els de Vallecas que continuaran instal·lats a la zona europea, l'Alavés en zona baixa, de fet 3 punts per sobre del descens marcant la permanència.
També s'hauria d'estar jugant per cert a la Premier un Manchester United-Brighton, però és un dels partits suspesos de la jornada a Anglaterra com a conseqüència dels positius per coronavirus. Després en parlarem amb el Jaume Naveira. En tenis, Rafa Nadal va reaparèixer ahir, 5 mesos després, amb una derrota contra Andy Murray en un torneig d'exhibició a Abu Dhabi i des de fa uns minuts juga contra Shapovalov.
Sí, que un altre partit d'exhibició. De moment, 3-2 pel canadenc en el primer set d'aquest partit.
I pendents també del Masters de Pàdel que es disputa a Madrid. Avui jornada a Molló de semifinals.
Sí, de fet tenim en joc la primera semifinal masculina entre la parella número 1, LeBron Galán contra Stupačuk i Ruiz, de moment 7-5 i 5-2 per LeBron i Galán, que per tant van camí d'arribar a la final. Ja aquesta tarda es jugarà la segona semifinal masculina entre Paquito Navarro i Dineno contra Sanio Gutiérrez i en aquest cas a Tàpia. I ja tenim una finalista catalana en el quadre femení, la barcelonina Lucía Sainz, formant parella amb Marta Marrero, han derrotat aquest matí en 3-7 a les bessones aragoneses Sánchez de la Hieto. Aquesta tarda a les 4, la reusenca Ari Sánchez, formant parella amb Paula José María, jugaran la segona semi contra Llaguno i Riera.
Situats als marcadors, posem el focus en el Barça-Elx d'aquesta tarda al Camp Nou. A En una altra temporada, un Barça-Elx seria un 1 claríssim a la travessa, una victòria local. De fet, els il·licitants en partit de Lliga mai no han guanyat el Camp Nou en 22 visites, però estem davant d'una temporada tan atípica pels blaugrana que ningú pot posar la mà al foc per l'equip de Xavi Hernández, que és vuitè a 5 punts de la zona Champions i a 18 punts de líder al Real Madrid. Hola, Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Laia Coll, bon dia.
Hola, bon dia.
Per enfrontar-se a l'Elx, Marta, el Barça recupera, com s'esperava, Jordi Alba, però en canvi es baixa Dest.
Sí, Alba ja ha superat l'elongació que tenia els isquios de la cuixa dreta, que el va fer ser baixa a Pamplona, però Dest serà baixa avui amb una sobrecàrrega als adductors. Aquesta absència se suma a la de Gerard Piqué, que recordem-ho, no hi serà avui per sanció. Això ha fet que Xavi cridi per primera vegada al lateral dret del B, Guillem Jaime, de 22 anys. La convocatòria està farcida de jugadors del filial, perquè també hi trobem Álvaro Sanz, que ja va que pot jugar tant de mig centre com d'interior, que ja havia estat convocat, ho recordareu, per Sergi Barjuan, i repeteix l'extrem Ferran Jutglà després de debutar contra Osasuna i marcar l'amistós de dimarts a Aràbia. A més, esclar, del gran reclam que significa ara mateix Abde, que va ser el gran protagonista del partit contra Osasuna. Recordem que avui tant Gavi com Busquets hauran de vigilar perquè estan a una groga de la sanció i es podrien perdre el partit ajornat de dimarts al Sánchez Pizjuán contra el Sevilla, i l'equip, després d'exercitar-se aquest matí al Camp Nou, ha quedat concentrat a un hotel molt pròxim a l'estadi fins poc abans del partit, on hi està descansant ara. I per cert, segons ha pogut saber RAC1, el doctor Ricard Pruna, que torna a ser el màxim responsable mèdic del primer equip de la mà de Xavi, ja estarà avui al Camp Nou, seguirà de ben a prop el partit des de darrere la banqueta, la feina de camp, però si hi ha problemes físics o bé lesions, la continuarà fent el doctor Xavi Valle, que és de la confiança del doctor Pruna.
Xavi remarca l'urgència de guanyar per escalar posicions a la Lliga i torna a reclamar a Marta un pas endavant dels seus jugadors.
Sí, el Barça ha de buscar canviar una dinàmica gris després d'encadenar tres partits sense guanyar, i Xavi sobretot posa el focus en la interiorització dels mecanismes que està intentant introduir a l'equip. L'entrenador admet que li està costant molt més del que s'esperava que tothom comprengui i entengui el model de joc que vol implementar. La frase que ho resumeix tot plegat és lapidària.
Jo crec que ens falta entendre a nivell futbolístic la manera que vull jugar. Hi ha jugadors que els hi costa entendre, no?, el joc de posició, cosa que sorprèn, no?, estan al Barça, però és així. Ens costa d'alguna manera que el canvi de xip d'aquest del model de joc ens està costant una mica. Estem millorant en molts aspectes, moltíssims, i en d'altres hem de millorar.
Xavi és conscient que fer pedagogia és encara més difícil quan aterres a un lloc amb la temporada començada en què doncs, no ha pogut intervenir en la planificació i que, per tant, assolir resultats de manera immediata es complica per múltiples raons.
La pena és que m'ha tocat venir doncs, a la meitat de temporada, no? Llavors l'equip ja està fet, la planificació ja estava feta, la plantilla és la que és, però pel que estic veient porto un mes, una mica més d'un mes aquí, i crec que hem de canviar algunes coses, evidentment. No només jugadors, sinó dinàmiques, model de joc, aquest joc de posició que nosaltres volem i que volem treballar, doncs no estava treballat. Temes aspectes defensius, nosaltres defensem de d'una manera diferent que l'antic entrenador. Són aspectes que són molt nous pels jugadors, que nosaltres estem implantant i que requereix temps.
Amb tot, considera que l'equip ha de ser capaç d'acabar entre els quatre primers de la Lliga, i ahir tornava a insistir que l'exigència havia de ser màxima per lluitar per tots els títols en joc, mostrant-se fins i tot optimista de cara a una remuntada a la competició domèstica per poder acabar el curs tenint opcions.
Quina és l'aposta del Departament d'Alineacions? Quin és l'11 probable per jugar avui contra l'Elx?
Doncs Ter Stegen a la porteria, Araujo, Eric García, Langlé i Alba a la defensa, Busquets de pivot, De Jong i Nico d'interiors, i al davant Gavi, Dembélé i Abde.
Doncs amb Dembélé fent de nou, és l'aposta del Departament d'Alineacions, deixant a Luc De Jong a la banqueta. Segur que molts culers estan d'acord amb tu, Marta. Al davant, el Barça hi tindrà, Laia, un Elx que està només 2 punts per sobre del descens i que, hem de dir, que és un dels pitjors visitants a la Lliga.
Sí, els il·licitants només han aconseguit sumar 5 dels 27 punts que han disputat lluny del Martínez Valero i venen de superar l'eliminatòria de Copa, però d'una manera agònica. Davant un Primera Federació, l'Unionistes de Salamanca van guanyar, però amb un gol en pròpia porta al temps d'afegit. L'Elx per 8 té les baixes del porter Kiko Casillas i de Vigo, Benedetto i Gonzalo Verdú. Francisco, l'entrenador de l'Elx, des de fa 4 partits en substitució de Fran Escrivá, és conscient que avui no serà un partit fàcil al Camp Nou.
Un partido en el que vamos a tener que sufrir muchísimo y no confundirnos. El Barça al final es verdad que no está sacando resultados, pero tanto al Betis como al Español puede solventar mucho antes los partidos y quizás no está afortunado de cara a puerta, pero nos va a tocar sufrir y hacer un muy buen partido, ser muy solidario, trabajar muy bien lo que tenemos planificado y luego tener nuestras opciones, por supuesto, ojalá que pueda suceder, ¿no?
L'exentrenador del Girona mostra màxim respecte pel Barça, malgrat el moment, i diu que avui es tracta de ser capaços de generar dubtes als blaugrana.
Va a haber fases en las que nosotros tengamos que interpretar esto bien, o sea, en qué momento está cada partido, el partido y la situación en la que estamos los dos. O sea, es verdad que en su casa no está sacando resultados y el tener nosotros nuestras ocasiones de gol puede permitir que haya una cierta duda en el campo. Así que aprovecharnos de esto, pero todo esto tiene que venir llevado con un buen trabajo y con orden y disciplina y interpretar bien lo que queremos hacer cuando tengamos balón y generarle dudas, por supuesto. Al final, ya digo que no están en su mejor momento, pero siguen siendo jugadores extraordinarios, jugadores de primer nivel, todos ellos.
Un Elx que encara mai ha estat capaç de guanyar al Camp Nou, com a molt ha aconseguit empats, i que fa 10 partits contra el Barça que no són capaços de veure porteria.
Sí, des de la dècada dels 70 crec que no marca l'Elx al Camp Nou. Ai, anem repetint aquestes dades i no sé si ai, li fem un favor al Barça. Quin és l'11 més probable de l'Elx aquesta tarda?
Edgar Badia a la porteria, Palacios, Enzo Rocco, Diego González i Mojica en defensa, Marconi i Mascarell al doble pivot, Tete Morente i Fidel a les bandes i al davant Boye i Lucas Pérez.
L'àrbitre?
I per cert que xiularà el Verola Rojas i el VAR hi haurà Sánchez Martínez.
Doncs el Barça amb Xavi buscant la tercera victòria a la Lliga, que vaja, és que ha de reaccionar ja perquè si no seria preocupant la distància que es podria agafar respecte a la zona Champions contra, insistim, un equip de la part baixa de la classificació. Laia, Marta, gràcies. Us escoltem a partir de 5:45.
Fins després.
Fins ara.
A 5:45 s'hi posaran els del Barça a jugar a RAC1 per fer la prèvia d'un partit que ens analitza el Marc Guillén.
L'Elx és un rival molt inferior al Futbol Club Barcelona, però no m'imagino un partit fàcil ni plàcid pel Barça, que ara mateix ha de mastegar, de suar, de lluitar tot tipus de partits, també contra l'Elx, que ja suma 3 entrenadors, sempre apostat pel 4-4-2 amb tots 3 entrenadors, també en Francisco, l'ex del Girona, que ara mateix és l'entrenador i que poc ha canviat l'equip. Sí que ha pujat un palet l'alçada de la defensa, un puntet més d'intensitat, però segueix tenint amb Lucas Boyer i Lucas Vázquez, doncs els jugadors referència a l'atac d'aquest Elx, que segur que no dominarà la pilota, segur que el Barça podrà tenir la pilota i crec que jugar a camp contrari es tractarà doncs, de jugar molt amb les bandes, jugar molt amb els extrems. Suposo que Xavi seguirà apostant pel 3-4-3, tot i que hagi tornat Alba a la convocatòria, m'imagino més una defensa de 3 i potser Alba jugant alguns minuts a la segona part, amb un mig del camp molt clar, amb els 4 de confiança de fins ara, i veiem qui juga de punta. Suposo que voldria trobar algú altre que no sigui Luke de Jong, però segurament haurà d'acabar apostant amb l'holandès de punta, a veure si el Barça pot moure la pilota amb velocitat, sobretot jugar amb les bandes i tenir el potent d'encert al davant que li dongui un punt de confiança o necessita el conjunt de Xavi Hernández.
Doncs avui el partit d'aquest Barça-Elx i recordeu que demà el referèndum sobre l'espai Barça. A primera s'ha tornat a moure el marcador a Vallecas.
Ha tornat a marcar el Rayo, la sortida d'un córner rematada del central Catena, la frontal de la petita Rayo Vallecano 2 a la vez 0, 32 de la primera, de moment molt superiors als d'Iraola. Per cert, el primer gol finalment l'ha marcat Sergi Guardiola.
Doncs el Rayo, que bé, és que ho ha guanyat pràcticament tot, només un empat contra el Celta.
Correcte.
A Vallecas, i sí, deu sí ser de les lligues europees, potser és el millor equip d'Europa a casa, perquè és
sí,
que
crec que llegia que igualat amb Bayern i PSG, doncs, que el podia superar guanyant aquest partit fins i tot.
Doncs
i quart, provisionalment, en quart sí, en zona Champions, és veritat que amb 2 partits més, en aquest cas que l'Atlètic de Madrid i també que la Real Sociedad.
Sí, diríem que no és un bon resultat pel Barça, aquesta no victòria del Rayo contra l'Alavés. De fet, avui és una molt bona, un bon dissabte de primera divisió, amb aquest Rayo Alavés, el partit del Barça, i més enllà d'aquests 2 partits, Realment, la jornada està molt bé, Molló, sobretot començant pel partit de les 9 del vespre.
Sí, per ordre d'importància, ens quedem amb aquest Sevilla Atlètic de Madrid a les 9, segon contra quart a la classificació. Tots dos equips han jugat un partit menys que el Madrid, però els sevillistes són a 8 punts dels blancs, del líder, i els matalassers a 13. El Sevilla ve d'encadenar dues victòries en Lliga i, en canvi, l'Atlético dues derrotes. L'Atlètic de Madrid, que ha viatjat aquest dissabte, aquest matí a Sevilla, convocatòria de 20 jugadors amb les baixes ja conegudes de Versálico, Savic, Griezmann, Jiménez i Saponjic, entren tres jugadors del filial, de fet un per línia, el defensa Ibrahim, el migcampista Javi Serrano i el davanter Carlos Martín. Ni amb aquestes baixes sembla que serà titular Joao Félix, segons apunten els mitjans que segueixen l'Atlético, no sé quan ho serà. Pel que fa al Sevilla, convocatòria sortida del forn de Lopetegui, finalment eren dubte Cunha i Ocampos, entren a la llista, veurem si són a l'11, té un munt de baixes, però el tècnic sevillista, sancionat Fernando, i acumulació de grogues i baixes per lesió, Jesús Navas, En-Nesyri, Suso, Lamela i Oliver Torres. Aquest ha estat l'últim en caure en el partit de Copa. En els 10 últims precedents en Lliga, només dues victòries del Sevilla, 4 empats i 4 victòries de l'Atlètic de Madrid. Xiularà el basc de Burgos Bengoetxea amb el català Estrada Fernández al bar.
I a un quart de cinc a Donostia, un altre partit atractiu entre dos equips Molló que continuen vius a Europa, Reial Societat Villarreal.
Els Talguacils són cinquens a la classificació amb 29 punts, amb els mateixos que el quart classificat que marca la zona Champions, que és l'Atlético. No comptava, òbviament, amb el partit de Vallecas. Mm-hmm. Els d'Emery són 14ens, a 8 punts d'Europa i 6 per sobre del descens. Enfrontament entre dos equips en dinàmiques irregulars / negatives en Lliga. La Real Societat ha encadenat 3 derrotes, ha sumat 4 punts dels últims 15 i el Villarreal ha sumat 7 punts dels últims 15, tampoc gaire millors. Els donostiarres, això sí, recuperen dos jugadors molt importants, Miquel Merino i David Silva, veurem si són titulars. A més de Barrenetxea, continuen de baixa Monreal i Carlos Fernández. Del Villarreal no estan disponibles d'Enjumà, Coquelén, Raba i Rubén Peña. En els últims precedents, els últims 5, només una victòria de la Reial Societat. La temporada passada, només dos enfrontaments entre el Guacil i Emery. De la temporada passada, com deia, dos empats. Xiularà l'andalús Figueroa Vázquez i el bar serà el gallec Iglesias Villanueva, un dels especialistes a les Roces.
Això pel que fa al menú d'aquest dissabte. Demà, Quim Salvador, entre d'altres, el Madrid rebrà el Cádiz, després d'una setmaneta condicionada pel coronavirus.
Sí, perquè Asensio, Bale, Lunin i Rodrigo van donar positiu abans d'ahir, i dies abans ho havien fet també Marcelo, Modric, que per cert ja torna a ser negatiu, i també l'assistent i fill de l'entrenador, Davide Ancelotti. A més, Carvajal i Benzema han tingut molèsties, però el tècnic italià no vol excuses de cara al partit de demà a casa contra el Cádiz. Per Carlo Ancelotti, el Madrid està preparat.
Sí, es verdad que hemos tenido contratiempos en esta semana, pero primero lo que han dado positivo están bien, segundo el equipo ha entrenado bien, está listo para jugar el partido de mañana.
De la llista de futbolistes que acabo de citar i que apuntaven a baixa, n'hi ha un que està recuperat i és el màxim golejador de la Lliga, Karim Benzema.
Ha entrenado individualmente, pero hoy ha entrenado muy bien, ha marcado goles en el partido, está muy bien, va a jugar, por cierto.
També jugarà, ho ha confirmat Ancelotti, Eden Hazard, que tindrà una nova oportunitat de començar a justificar el seu milionari fitxatge. En canvi, no ho faran, no podran jugar Dani Carvajal ni Luka Modric, que no han participat a l'entrenament d'avui. El croat va donar negatiu de coronavirus, però Ancelotti ha explicat que el Real Madrid no té clar quin ha de ser el protocol ni els terminis que ha de seguir Modric per reincorporar-se a la dinàmica de grup. Per tant, a dia d'avui l'hem de considerar també dubte pel partit que el Madrid tindrà entre setmana contra l'Atlètic Club de Bilbao. Carlo Ancelotti, per cert, també ha estat elegant quan li han preguntat si el Barça ja no és un rival directe en aquesta Lliga.
Ahora directo no, porque está más atrás de Sevilla, de Atlético, de Betis, pero Barcelona tiene la calidad para luchar hasta el final. Y si yo fuese el entrenador de Barcelona diría exactamente lo mismo.
El Real Madrid és líder amb 8 punts de marge sobre el Sevilla, el Cádiz és 18è en posició de descens a 2 punts de la permanència, encadena 4 jornades de Lliga sense guanyar i té la baixa de Salvi Sánchez, que està sancionat.
Doncs el partit demà a les 9 del vespre, aquest Madrid-Cádiz, que evidentment estarem pendents al Super Super Esports. Qui va jugar ahir ja és l'Espanyol, que va obrir aquesta jornada 18 amb una nova derrota, 3-1 al camp del Celta. Els de Vicente Moreno encara no han guanyat fora de casa, 3 punts dels 27 possibles, però més enllà d'aquests números és preocupant la imatge de l'equip com a visitant, sobretot la d'ahir. Partit nefast a Balaïdo, superat en totes les facetes pel Celta. Enviat especial de RAC1 a Vigo, Joan Camí, bon dia.
Bon dia, Albert. Imatge anticompetitiva la que va mostrar l'Espanyol a Balaïdos contra un dels pitjors locals de la categoria. El Celta del Xacho Coudet només havia guanyat un partit contra el Granada, però hi va oferir la millor versió davant dels seus aficionats. La passivitat defensiva durant els 90 minuts va marcar la diferència a favor del Celta, i és que l'Espanyol només va fer una falta els primers 45 minuts de partit, tal com va lamentar Vicente Moreno a l'acabar el partit.
Nos ha faltado pues, estar cerca del rival, esto lo primero, ¿no? A partir de la base para dificultarle, que no jugaran tan cómodos. Hay una estadística ahí en la primera parte que creo que hemos cometido una falta por muchísimas de ellos, ¿no? Fuera de casa, si quieres ganar, tienes que ser bastante más agresivo de lo que hemos sido. Esa es la realidad.
Segons el tècnic, molt autocrítica a la sala de premsa, l'Espanyol va jugar un dels pitjors partits de la temporada.
Hoy ha sido de los peores, no sé si el peor o no, pero un partido malo. Esa es la realidad. Hemos empezado, pues fíjate, creo que el primer minuto ya hemos tenido, si no he contado mal, 4 pérdidas, y en el segundo minuto pues nos meten el gol. Creo que hemos estado durante gran parte del partido pues muy lejos de ellos. Eso dificultaba pues la posibilidad de ponerles en dificultades a la hora de robar el balón, y por contra, cuando lo recuperábamos lo perdíamos demasiado fácil.
L'Espanyol segueix encara sense guanyar a domicili. Ja són 6 derrotes i 3 empats en 9 partits. La pròxima jornada, l'última de la primera volta, tornarà a jugar fora de casa per tal de maquillar aquesta estadística. L'equip s'entrena avui i marxarà de vacances fins al dia 26.
Aquest últim partit de la primera volta més talla contra el València divendres 31 de desembre a 4:45 de la tarda. L'Espanyol la creu d'ahir divendres, el Girona, en canvi, la cara. Els de Mitchell van derrotar 3-1 al Burgos amb un gol de Juanpe i doblet d'Estuani, i confirmen que es troben en el millor moment de la temporada. En els darrers 2 mesos de Lliga acumulen 7 victòries, 2 empats i 2 derrotes, que l'han situat provisionalment 6è en zona de play-off a l'espera que es completi la jornada.
31 puntos nos da para soñar, que es lo que queríamos. Y a partir de ahí, en la segunda vuelta, tenemos que dar ese paso adelante para mejorar lo que hemos hecho y estar en posición de poder luchar por todo.
Declaracions de Mitchell, el tècnic, després del partit. Ara l'equip tindrà uns dies per desconnectar perquè no torna a competir fins al 2 de gener.
Lo único que les he pedido a los jugadores, bueno, tema COVID, hay que cuidarse, y tema, son más de una semana de vacaciones, hemos mandado un trabajo para casa, necesitamos que la gente respire, que desconecte, pero que haga el trabajo.
Els gironins mantindran aquesta 6ª posició si el Las Palmas perd i l'Oviedo no guanya. De moment, la distància amb l'ascens directe és de 5 punts. Per cert, amb el doblet d'Aide Stuani ja suma 14 gols al Pichichi d'aquesta segona divisió. I si baixem un esglaó a la primera federació, aquesta tarda tenim duel català a Palamós. Costa Brava, Nàstic. Els locals són penúltims, volen apropar-se a la salvació. Els granes són 11ens, volen aproximar-se a la zona de play-off.
Haaland's volley is beautiful beyond compare.
Cuadrado, il cross per Morata. Al minuto 110.
El centro de Ronis al segundo palo, el tetazo.
Menú internacional.
Com cada dissabte, repassem el menú internacional del cap de setmana amb el Jaume Naveira. Hola, Jaume, bon dia.
Què tal, Albert? Bon dia.
Ara repassem el menú d'aquest dissabte i de diumenge. Abans, però, Molló, hi ha lesió a Vallecas.
Sí, d'un home important del Rayo, Álvaro García, l'home que acostuma a ocupar la banda esquerra del mig del camp, zona atacant del Rayo. Lesió muscular, ha marxat pel seu propi peu, no sembla greu. Per tant, tenint en compte que hi ha aquests dies de Nadal pel mig, encara jo crec que li sortirà prou bé Iraola aquesta baixa d'Álvaro.
Naveira, ens aturem primer a Anglaterra, perquè la nova variant de la Covid està afectant molt els equips de la Premier. De fet, gairebé hem d'anar fent F5 cada 5 minuts per saber si suspèn un altre partit.
Correcte, ja s'han suspès 5 dels 10 partits d'aquesta jornada, perdó, 6 dels 10 partits d'aquesta jornada, 5 d'avui i un de demà. Avui se n'havien de jugar 6 i, com diem, doncs s'han suspès el Manchester United-Brighton, el Southampton-Brentford, el Watford-Crystal Palace, el West Ham-Norwich i l'últim, l'Aston Villa-Burnley. Fa una mica més d'una hora, doncs tots aquests partits han estat ajornats. Només sobreviu un partit d'avui, que és el Leeds-Arsenal, de 6:45. En aquest duel, Bielsa haurà d'animar els seus jugadors després d'endur-se un 7-0 davant el Manchester City el passat dimarts. Però les moltes baixes que té, cap per Covid, cal dir, totes per lesió, li compliquen la confecció de l'equip, que ara mateix es troba 5 punts per sobre del descens. Per la seva banda, l'Arsenal és quart i està en zona Champions, així que intentarà sumar els 3 punts per distanciar-se una mica més del Manchester United, que ha perdut la quarta plaça per haver ajornat el partit contra el Brentford i que aquest cap de setmana tampoc podrà sumar perquè no jugarà el superpartit contra el Brighton. De la jornada de demà només s'ha suspès l'Everton-Leicester i sí que jugaran, si res no canvia, el Newcastle-Manchester City i el Wolverhampton-Chelsea, que seran a les 3, i també el Tottenham-Liverpool de 6:45, on els Reds s'enfrontaran a uns Spurs molt marmats pel Covid, ja que no han pogut jugar cap dels últims 4 partits oficials. Per aquesta causa, el City necessita guanyar per mantenir l'erat i el Liverpool està a només un punt.
Mentrestant, a Itàlia, l'Inter es manté líder després de golejar ahir la Salernitana i d'aquí a pocs minuts tenim un partidàs per obrir aquesta jornada de dissabte.
Sí, els de Simone Inzaghi no van tenir compassió del CUE, que podria afrontar properament la retirada de la competició. El propietari de la Salernitana és Claudio Lotito, que també ho és de la Lazio. I les normes són clares, no pot haver-hi dos clubs a la mateixa divisió amb el mateix propietari. Així que si la Salernitana no troba comprador abans del 31 de desembre, pot caure a categoria amateur i deixar la Sèrie A amb 19 equips, eliminant tots els resultats dels partits ja disputats per la Salernitana. Pel que fa al partit que abans esmentaves, doncs és l'Atalanta-Roma, que arrenca ara a les 3 i que pot apropar a la Dea a 3 punts del Liarat si guanya. Els de Mourinho, per la seva banda, necessiten guanyar per no despenjar-se de la Champions. I bé, doncs, de la resta de la jornada destaquem també que avui a les 6 la Juventus visita el Bologna i que demà es disputa el gran partit de la jornada, Milan-Napoli, a 8:45. El rival del Barça a l'Europa League s'enfronta a l'equip amb el qual ha col·liderat la Lliga fins fa unes poques jornades, fins que l'Inter els va avançar a tots dos. I bé, doncs, manté baixes molt importants. No jugaran ni Osimhen, ni Insigne, ni Koulibaly, ni tampoc Fabián Ruiz. El Milan, per la seva banda, necessita guanyar per mantenir-se a un punt de l'Inter i el Napoli, doncs, per no allunyar-se encara més del Liarat, el qual té a 7 punts.
Sí, han d'anar ja estudiant una mica aquest Nàpols, perquè és cert que encara falta temps per a l'eliminatòria contra el Barça, però vaja, haurem d'anar a estar pendents de les baixes i també de l'11. De fet, demà al Superesports ens hi fixarem, en aquest Milan-Nàpols. Alemanya, el Bayern va golejar ahir el Wolfsburg i avui és el torn del Borussia Dortmund.
Correcte, els de Marco Rose juguen avui a 6:45 a camp d'alerta de Berlín i ho faran amb 8 lesionats, però amb Haaland i ara també amb Malen en plena forma. Si guanyen, mantindran la distància de 6 punts amb el Bayern. I bé, doncs, demà destaquem el duel entre el Friburg i el Bayer Leverkusen de 6:45, on es veuran les cares un Friburg que, sorprenentment, està cinquè a només 2 punts de la Champions i un Bayer Leverkusen que és tercer.
I aquest cap de setmana no hi ha Lliga a França, sinó que hi ha Copa i, malauradament, però la notícia són els problemes a les graderies que no s'aturen.
Doncs sí, és una constant. I mira que just ahir s'anunciaven mesures per reforçar la seguretat dels estadis. Doncs bé, ahir, no sé si fent un homenatge una mica a la nova mesura, doncs el París Futbol Club i l'Olímpic de Lió s'enfrontaven, com diem, ahir a la nit, i el partit es va suspendre després del descans degut al llançament de bengales per part d'ultres de l'Olímpic de Lió a la zona d'aficionats locals. Posteriorment hi va haver una invasió de camp i bé, doncs per aquesta raó es va haver de suspendre el partit. En aquesta ronda, que és la de 32ens de final, entren els equips de primera divisió. Avui a 6:45 farà el seu debut a la Copa el vigent campió de Lliga, el Lille, que rebrà el mític Auxerre, que ara mateix està a segona divisió. Per demà destaquem que el Marsella rebrà a 2:45 el Canet Rocheville, és un equip de cinquena divisió que juga als afores de Cannes. A la mateixa hora jugarà el Mónaco contra el Red Star a París, equip de tercera divisió. I el Paris Saint-Germain jugarà a les 9 contra el Feignis Aulnois, un altre equip també de cinquena divisió. Els de Pochettino juguen fora de casa, però no al camp d'aquest petit equip, que només té capacitat per 2.000 espectadors, sinó al camp del Valenciennes, que té un aforament molt més gran de 25.000 persones.
De la resta del planeta futbolístic, amb què et quedes?
Doncs amb alguns clàssics que es disputen aquest cap de setmana. Demà a 2:45 es juga a Bèlgica un Bruges-Anderlecht. A 2:45 tindrem tot un Feyenoord-Ajax amb el retorn a Rotterdam de Steven Berghuis, que era el capità i l'estrella del Feyenoord i ara és un dels futbolistes més destacats de l'Ajax. Ja sabem la rivalitat que hi ha entre els dos clubs. A més, tots dos equips arriben empatats a punts i a un punt del PSV, que és el líder. A les 5 s'enfrontaran a Turquia el Fenerbahçe i el Besiktas en un dels clàssics d'Istanbul. I també destaco que avui a les 4 és la final de la Copa Àrab, que és aquest torneig organitzat per la FIFA a Qatar, sí, que serveix una mica com a simulacre al Mundial. els partits s'estan jugant, de fet, als estadis del Mundial i s'estan provant noves evolucions tecnològiques, com la detecció automàtica dels fores de joc. La final de la Copa Àrab, la disputa en Tunísia i Algèria, amb convocatòries formades per futbolistes que militen a equips de països àrabs.
I acabem, com sempre, amb la història freak que ens porta a Brasil, que hem de dir que ja és tot un clàssic.
Doncs sí, perquè aquesta mateixa setmana hi ha hagut canvi de presidència a Palmeiras. Leila Pereira, la màxima accionista de Crefisa, que és el principal sponsor de la samarreta de Palmeiras, doncs s'ha convertit en la primera dona en tota la història que és presidenta del club de Palmeiras, un dels més importants d'Amèrica. Recordem que acaben de guanyar la Copa Libertadores i que porten dos títols continentals consecutius, perquè l'any passat també van ser campions, però bé, el tema és que a les poques hores de ser escollida presidenta de Palmeiras, Leila Pereira va patir una filtració de les seves dades personals, incloent el número del seu document d'identitat i dels seus comptes bancaris, i bé, segons va revelar ella mateixa, va rebre centenars de transferències per part d'aficionats de Palmeiras per fitxar un davanter centre.
Què dius?
I va haver gent que el concepte de l'operació fins i tot va posar el nom del davanter que volien.
No,
Pereira ha confirmat que els diners transferits pels aficionats ja han estat ingressats als comptes del club, i és una realitat que per Palmeiras, tot i ser bicampió de la Libertadores, no té un killer contrastat, però és divertit que tot això succeeixi quan Palmeiras i l'empresa de Leila Pereira tenen diners per enterrar-nos a tots en bitllets, no? O sigui, no sé si els hi fa falta totes aquestes transferències per poder pagar el fitxatge d'un davant de centre, però bé, queda com una bona anècdota que demostra la passió d'aquesta enorme afició de Palmeiras.
I que els aficionats, pobres no són. Fer transferències pel fitxatge d'un davanter quan acabes, a més de guanyar un dels màxims títols possibles, en fi, ja s'ho faran. Naveira, gràcies, fins dissabte vinent. Vinga.
Gràcies, que vagi molt bé.
Doncs una edició més del Menú Internacional. D'aquí a una setmana tornarem a parlar amb el Jaume Navera per saber els partits principals del dissabte i el diumenge. Descans a Primera Divisió, Molló.
Amb la victòria del Rayo per 2-0, els gols de Sergi Guardiola i de Catena, superant l'Alavés amb certa comoditat, l'equip d'Iraola que, insisteixo, provisionalment i amb dos partits més que els seus perseguidors, però està instal·lat en zona de Champions.
I a la Lliga Femenina ja us hem explicat el 4-0 del Barça al Rayo Vallecano, pendents de les declaracions de Jonathan Giraldez, el tècnic. Podem escoltar la primera reacció, de fet, de la golejadora que ha obert la llauna, Jana Fernández, en declaracions a Barça TV.
Els partits a vegades compliquen més el que ens toca, al final... Bé, hem tingut oportunitats, no les hem sabut transformar, només hem anat amb un gol fins al minut 80. Bé, crec que hem de seguir millorant, hem de seguir treballant, sí que és veritat que portem molta càrrega de partits, per això les rotacions, per això l'equip està una mica cansat, però jo crec que bé, arribem a finals d'any amb ple de victòries, que això és molt important, i res, seguir així.
Parles d'aquesta càrrega de partits, de quina manera pot haver condicionat ja no només això, sinó també el plantejament d'un Rayo amb una línia defensiva, també ho ha fet molt bé, amb un bloc molt baix, moltes interrupcions també ha tingut aquest partit. Aquests factors com han pogut condicionar també, no només vosaltres, amb el vostre plantejament?
Sempre condiciona i cap a malament, no? Al final és un partit molt parat, on potser la primera part no s'han jugat tots els minuts que voldríem, però bé, crec que al final els equips juguen això i estem una mica acostumats a això, desgraciadament, però bé, hem de seguir el nostre, hem d'intentar donar ritme al partit i com a mínim intentar transformar els gols.
Intentar transformar els gols, com has fet tu, destacar. Sempre se't menciona per la teva faceta defensiva. Avui se t'ha de mencionar perquè has obert la llauna, primer de tot, i no amb un gol qualsevol, i ho saps, no? Perquè és el gol 100 en 20 partits. Déu-n'hi-do, què significa això? I tu has tingut l'honor de marcar-lo, sortirà el teu nom sempre amb aquest gol 100.
Sí, és important. Bé, li hem de donar importància a el que estem fent, no? O sigui, som un equip que portem ple de victòries, que també fem molts gols, per sort. I bé, al final el que hagi sigut jo és el de menys, no? Jo crec que hagués sigut el que hagués sigut, al final és el 100, no? Però totes les altres són igual d'importants. I bé, a seguir així, al final... Bueno, han costat transformar-los avui, però per sort hem pogut acabar amb 4.
103 gols en 20 partits, déu-n'hi-do, el registre del Barça aquesta temporada. Recordeu que dilluns es fa el sorteig dels quarts de final de la Champions femenina, tres possibles rivals pel Barça, Juve, Madrid i Bayern. La migcampista Aitana Bonmatí, avui titular, té clar a qui vol.
A mi personalment sí que em motiva més el Madrid. A mi personalment, no sé les meves companyes, però bueno, qualsevol rival serà benvingut, no tinc cap preferència, sí que em motivaria molt contra el Madrid, contra els altres també. Simplement perquè el Madrid, doncs, la rivalitat que hi ha aquí i ja està, però Però bueno, amb ganes del sortit de dilluns, a veure quina és la següent prova.
Una Aitana que acaba contracte el mes de juny, té ofertes d'equips com l'Olympique de Lió o el Chelsea, però ha deixat clar que la seva prioritat és escoltar el Barça i espera que en les properes setmanes hi hagi novetats i es pugui anunciar la seva continuïtat al club blaugrana. En bàsquet, pendents del brot de Covid al Baxi Manresa, ara mateix hi ha 7 persones contagiades entre jugadors i cos tècnic, que ha obligat a ajornar el partit de demà al Palau Blaugrana contra el Barça i que evidentment condicionarà el calendari més immediat. Avui s'han fet noves PCR, pendents dels resultats, perquè hi ha sospites que hi podria haver algun cas més. El director esportiu del club, Xavi Pujol, ha explicat a RAC1 que es trastoquen les opcions de ser a la Copa del Rei.
Sí, no ens enganyarem. És millor doncs, tenir el calendari que ens tocava fer que el que haurem de, amb el que haurem de lidiar, però al final és el que toca. I ens intentarem adaptar. Ens preocupa que la posada a punt doncs, sigui interessant la fer progressiva per evitar lesions, no? Però jo crec que si aconseguim no parar gaires dies tampoc se'ns ha de notar molt amb aquest aspecte.
Aquest cap de setmana doncs, no juga el duel entre el Barça i el Manresa, sí que competirà la penya. Avui 8:45 visitarà la pista de l'Unicaja. D'altra banda, la Lliga Leport, tercer partit del bàsquet Girona amb Marc Gasol, tercera victòria ahir per 21 punts de diferència contra el Palma amb 21 punts i 10 rebots del pivot català. Els gironins se situen a la zona mitjana de la classificació i mentrestant el Lleida ja és segon després de derrotar el Huesca per 100-81. Avui a les 6 el Prat rebrà el Càceres. A la Lliga Femenina avui juguen els dos equips catalans. A les 6:10 Unigirona a Saragossa amb el debut de Micaela Onyewer. I a 8:15 Cadí-la-Seu i de Ca Guipúscoa. Les noies de Bernat Canut podrien aconseguir el bitllet per la Copa. Rematem la informació esportiva amb altres apunts de l'actualitat. Per exemple, amb handbol, perquè demà es disputarà a Granollers la final del Mundial Femení que jugaran França i Noruega. La selecció espanyola, en canvi, lluitarà per la medalla de bronze contra Dinamarca, després de perdre ahir les semifinals contra Noruega per 27-21. La catalana Cava Gassama, ex del Granollers, diu a RAC1 que guanyar el bronze tindria un gran valor.
La veritat que acabar amb medalla aquí a casa seria molt bé i seria no, la recompensa de tot el treball que podem fer des de fa pràcticament un mes.
El partit pel tercer i quart lloc, Espanya-Dinamarca demà a 3:15, la final França-Noruega a 6:15. En waterpolo, aquesta tarda sortegen els quarts de final de la Champions femenina. Al Club Natació Sabadell li poden tocar l'Ethnikos grec o un rival rus, ja sigui el Dinamo Uralochka o el Kirishi. La tornada d'aquests quarts de final serà a la piscina de Can Llong. I a l'hoquei Lliga Masculina, aquesta tarda juga un noi al Liceo, que és el partit més destacat de la 12a jornada de Lliga, també avui Voltregà Igualada a les 8. I acabarem actualitzant Molló el tennis i el pàdel.
Sí, perquè Nadal, que físicament segur que no està al 100% a nivell de caràcter competitiu, no ha canviat. Per dia 5-4 el primer set contra Shapovalov i ara mateix té 3 pilotes de 7. Som al tiebreak 6-3 pel manacorí. I en pàdel, el Masters Final de Madrid, la parella número 1, LeBron Galán, ja són a la final. S'enfrontaran els guanyadors del partit d'aquesta tarda entre Navarro Dineno contra Sanio Tapia.
I afegim que el rider basc Lucas Eguíbar ha pujat al podi a la cita de Chervinia de la Copa del Món de Snowboard Cross. Ha estat tercer darrere de l'austríac Jakob Dasek, guanyador, i del canadenc Elion Grondin, que ha acabat en segona posició. I recordeu-vos que demà arrenca a Palamós l'edició número 45 de la Crisma Race de Vela, amb 400 regatistes de 17 països. Fem una pausa, queden 3 minuts per arribar a les 3 i rematem el RAC1 migdia.
RAC1.
Com faries entrar 140 metges d'urgències a domicili en 20 segons? Amb assistència sanitària. I ens en sobren 10 per dir que tenim una àmplia xarxa de clíniques, l'Hospital de Barcelona i milers de persones treballant per la teva salut. Assistència sanitària. La millor assistència de la teva vida.
És l'aliança militar més longeva de la història, però l'OTAN ha de refundar-se si vol sobreviure. Europa ha deixat de centrar l'interès d'Estats Units, preocupat ara per contenir l'auge de la Xina. L'aliança sobreviurà si reorienta les seves prioritats. Vanguardia Dossier analitza com ha de ser l'OTAN del segle XXI. Vanguardia Dossier, anàlisi per tenir opinió, ja a la venda.
RAC més 1, podcast.
Més testimonis.
Jo crec que aquell dia el foc havia de fer el que va fer.
Més protagonistes.
En aquell moment se suposava que estava plovent fort, però...
Més fenòmens.
Soy molt foc, que va ser quan va trencar
que era la presa.
A Oxigen, aquesta nova temporada analitzem situacions meteorològiques que hem viscut per descobrir què va passar i si es podrien haver evitat.
És evident que avui els focs són molt més violents que fa 15 anys.
Aquest podcast és possible gràcies a Natus.
RAC 1.
Tots som
més
1.
Minut i mig per repassar algunes de les propostes culturals que teniu avui a disposició, perquè, per exemple, a la Biblioteca de Catalunya La Taula ja està parada per al Llardinar de Nadal.
És l'obra Premi Butaca al millor espectacle de petit format que la companyia La Ruta 40 va presentar durant 5 temporades al Maldà i va fer girar per Catalunya i les Balears. Ara torna amb Bruna Cosí i Aina Huguet en el repartiment per fer reviure els àpats nadalencs d'una família al llarg de 90 anys.
I últims dies per endinsar-se en la publicitat de principis del segle XX a l'exposició Cigarrillos París i la publicitat moderna.
I a temps fins al diumenge 2 de gener als Espais Volar de Barcelona. A la mostra hi trobareu els millors cartells del concurs que l'olotí Manuel Margarida va convocar a la tabaquera més important de l'Argentina.
Avui, però, si hi ha una cita, és la amb Lluís Llach.
Si els tirem tots, allò caurà.
Torna a pujar als escenaris després de 14 anys. Cantarà en directe davant de 16.000 persones al Palau Sant Jordi. Encara queden algunes entrades i tornaran a sonar les seves cançons més emblemàtiques com l'Estaca. És un retorn excepcional provocat pel compromís polític que ha centrat l'activitat de Llach des que va deixar els escenaris. Tomba, tomba, tomba.